Les dues, informació esportiva a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Ens permetreu que avui, en dia de descans al Centre d'Esport Sabadell i on hem conegut la designació arbitral del Sabadell-Mallorca i poc més, dediquem aquesta introducció d'avui a l'Hotel Suís a la secció de vòlei del Club Natació Sabadell. De normal tractem la seva informació aquí a l'Hotel Suís els dimecres amb l'Adriana Arroyo, però ara mateix estem a poc menys de 24 hores perquè en aquest cas el sènior femení comenci la seva aventura a les fases d'ascens a Superliga 2. Però és que d'aquí a poc més de 24 hores i a l'altra punta del país, a Utrera, ells i a Ourense, elles, debutarà el masculí també a les fases. Una temporada històrica de premi doble, on us hem anat explicant una victòria rere una altra dels dos equips que han fet pinya de les grans i que ara necessiten dues cireretes per arrodonir la temporada. Una, la de l'ascens, que s'han guanyat de totes a la pista, i de l'altra, el suport econòmic necessari per, en cas de pujar, poder jugar l'any que ve a Superliga 2.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, la Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
No patiu, que també tindrem dosi arlequinada del Centre d'Esport Sabadell, com cada dia, avui amb un reportatge que ens ha preparat el Sergi Parc, del camí d'Olot. Recordeu que Antoni Hidalgo va agafar l'equip a 7 partits per acabar aquella temporada. 7 partits també són els que queden per rematar aquesta Lliga Smartbank. L'actualitat del Mallorca, pròxim rival del Centre d'Esport Sabadell, en Pedro Morlà, de Ser Deportivos Baleares, des de la illa. Després parlarem també de la tercera catalana, sabrem com estan els representants sabadellencs d'aquesta categoria, i saludarem Lluri Granado, l'ex del Sabadell Nord, ara a la porteria del Can Rull. I a la part final del programa dedicarem una part extensa, insistim, a aquestes fases de del Club Natació Sabadell de voleibol a Superliga 2 i també, atenció, un petit tastet del documental El primer bany d'or que estrenem avui aquí a Ràdio Sabadell.
I fora de l'hotel?
Ahir es van disputar 6 partits de la jornada entre setmana primera divisió, on destaquem el triomf del Real Madrid per 0-3 a Cádiz i el del Sevilla 0-1 al camp del Levante. Els blancs se situen com a líders provisionals, empatats amb l'Atlético de Madrid i amb els de Lopetegui a només 3 punts. Avui a les 7, Atlético Huesca, i a les 9, Barcelona-Getafe, amb la baixa d'última hora d'Ousmane Dembélé per molèsties al pubis. En bàsquet, derrota del Barça en el primer partit del play-off de l'Euroliga. El Zenit de Xavi Pascual es va imposar al Palau per 74-76. I ha recuperat el factor pista. El segon partit, en aquest cas, de l'eliminatòria, juga demà en el mateix escenari. I en waterpolo, derrota de l'Atlètic Barceloneta per 7-8 contra el Ferencváros hongarès, l'actual campió d'Europa, en el segon partit de la bombolla de la Champions. Els de Xus Martín han perdut el lideratge i avui tanquen aquesta fase contra el Lladran.
Han parlat en les últimes hores...
Un dia més, Florentino Pérez, president del Real Madrid i president de l'encara no fallida Superliga.
Si alguien piensa que la Superliga ha muerto, está equivocado.
Bueno, no, completamente. Vamos a seguir trabajando y saldrá aquello que todo el mundo piense que es lo mejor.
Entrevista d'ahir de Florentino Pérez als companys de la cadena SER, del Larguero.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que comença tot just quan acabi aquest programa a les 3 de la tarda entre l'equip sub-23 de la Juventus i l'Olbia Calcio de la sèrie C.
Avui celebra el seu aniversari
el nostre tità Santi Ramos i també el sabadellenc, el jugador de futbol del Barça B, Àlex Collado.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt de les dues de la tarda. Engeguem l'Hotel Suís d'avui, 22 d'abril del 2021, dijous. Com diem, avui el dedicarem en bona part al voleibol. Estem pendents d'aquestes fases d'ascens que comencen a partir de demà tant el sènior femení com el sènior masculí de l'entitat, però que ningú s'espanti perquè tenim actualitat poca. Això sí, poca, avui del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Perquè dia de descans de l'equip d'Antoni Hidalgo i això acostuma a ser sinònim de calma i molta tranquil·litat. I més quan queden encara 4 dies
del partit. Poca teca, i a més en aquesta setmana que com venim repetint gairebé cada dia a l'Hotel Suís, i avui ja som a dijous, en una setmana que logísticament ha estat diferent, precisament perquè, com comentes, no hi ha futbol fins dilluns, per tant, estarem o estem enmig gairebé d'aquests 10 dies de sense futbol amb el Centre d'Esports Sabadell com a protagonista. Per tant, aquesta setmana hi ha hagut doble dia de descans. Avui és el segon que té la plantilla de l'equinada i, evidentment, això, com bé apunta, significa gairebé el 100% calma xitxa, que diria aquell en castellà, pel que fa a l'actualitat pura i dura del conjunt d'Antoni Hidalgo.
Demà, entrenament a la nova Creu Alta. Si no hi ha canvi de plans, diria que Antoni Hidalgo aquesta setmana l'escoltem al cap de setmana.
Sí, parla al cap de setmana, correcte.
I, per tant, doncs, poc més al voltant d'aquest Sabadell Major
que
existim.
Sí, sí, bé. De fet, l'únic que hem sabut a les últimes hores, ho sabíem ahir, és el canvi horari, pròpiament dit, del partit, no d'aquesta setmana ni de la que ve. Ens hem anat a la jornada 38, eh? Recordeu que encara s'ha de començar a jugar la 36, però és el canvi d'horari del partit, del proper partit fora de casa, que jugarà el Sabadell. Hem de recordar que l'equip per l'Equinata ara té dos partits, dos compromisos seguits a l'estadi de la Nova Creu Alta. A més, en dilluns, tots dos, dilluns 26, aquest Sabadell-Mallorca, i una setmana més tard, a les 7, en aquell cas Sabadell-Rayo Vallecano, i el proper partit fora de casa era en un principi dissabte, dia 8 de maig, a un quart de 7 de la tarda. Ahir mateix la Lliga va fer un ajust d'horaris. Teòricament, jo crec que teòricament el que afectava era el partit del Zaragoza espanyol, i això és el que ha obligat a moure algú, i ens ha tocat a nosaltres el rebre. També et dic, el Sabadell guanya un dia de descans, que venia de jugar dilluns i li tocava jugar dissabte.
Per contra, el Tenerife diria que tindrà dos dies més que el Centre d'Esports Sabadell per preparar el Sabadell-Tenerife.
Correcte. El Sabadell guanya un dia de descans perquè, insisteixo, el partit que s'havia de jugar dissabte, dia 8, a un quart de 7 de la tarda, el Nuevo Tartiere finalment serà diumenge, dia 9, i a les 4 de la tarda. Canvi de dia, canvi d'horari, el que no canvia és que l'expedició del Sabadell en joc, uns allà i uns altres aquí, estarem allà per explicar-vos aquest Sabadell-Oviedo, o per ser més correctes, Real Oviedo, Centre d'Esports Sabadell.
T'agrada l'àrbitre d'aquesta setmana, de la setmana que ve?
Aquesta és una altra de les novetats de les últimes hores.
Correcte.
Perquè ha sortit els arbitratges, les designacions arbitrals, per ser correctes a la...
Això no falla, en dijous tenim els àrbitres del partit. A 24 hores de començar la jornada, no demanis tampoc...
Ja saps que jo em capfico poc amb els arbitratges. De fet, m'emociono, m'il·lusiono, o em ve una baixada de tensió completa, després, quan m'expliqueu vosaltres les quatre dades de cada arbitratge. En aquest cas, Gale Capesteguía, el navarrès...
Conegut.
És conegut, sí. És un cognom suficientment estrany com perquè el tinguis en ment cada cop que surt.
Sí, que li diguin a segons qui d'aquesta casa.
Correcte, algú que se li fa allò...
Se li fa bola.
Una mica un entortoll a la llengua. Però, en tot cas, Gale Capesteguía, com diem, l'àrbitre de la territorial navarresa, serà, o ha estat, el designat per aquest Sabadell-Mallorca de dilluns. Dilluns, insistim, a les 9 de la nit... i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, just quan acabi el tribuna preferent.
Col·legiat de 30 anys, que ha xiulat atenció ja 3 vegades al Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. La cosa ha anat de menys a més, perquè va començar sent la derrota sense pal·liatius a casa contra el Mirandés, aquell 0-2. Després va ser l'àrbitre del Sabadell 1, Almeria 2, el partit que perd el Sabadell en l'últim instant, però sí que és cert que expulsa Pei Berns a la primera meitat i que després el Sabadell malbarata un penal a la segona part. I és el col·legiat també, Sergi, d'un dels últims triomfs del Sabadell aquesta temporada, malauradament, hem de dir això d'un dels últims triomfs, al desembre a Cartagonova, contra el Cartagena, remuntada inclosa en aquell partit.
Anava a dir, ja comença a ploure, però clar, és que el Sabadell, que ningú s'ho prengui amb la broma que no és, eh? Ha guanyat tan poc aquesta temporada que gairebé podríem recordar tot de qualsevol dada de com, mira, de gairebé com vestíem el dia que el Sabadell va guanyar partits aquest any. Només 7 victòries l'equip d'Antoni Hidalgo.
Una Molt fàcil. Avui és 22 d'abril. Saps com va ser l'última victòria del Sabadell a la nova Creu Alta?
5 mesos farà ja, no?
22 de novembre.
Doncs mira, 5 mesos avui, clavats, clar. Imagina't.
Doncs com diem, Galica Pesteguia, l'àrbitre d'aquest duel entre el Centre d'Esports Sabadell i el Real Club Deportiu Mallorca. El VAR, per cert, diria que aquest sí que s'estrena aquesta temporada. Amb nosaltres tiro de memòria, però ja sortirem de dubtes també dilluns amb les estadístiques. El gallec Pérez Pallas. Si ens ha tocat algun cop aquesta temporada, potser algun VAR o...
Em sona, però ja tampoc em paris gaire atenció. No sóc massa de fiar, ja ho saps.
Doncs en aquest cas, Pérez Pallas, que serà l'àrbitre que hi haurà a la sala VOR per seguir i per veure les jugades polèmiques, en aquest cas, del Sabadell-Mallorca. Últims 7 partits de Lliga, Sergi, a tu et recorda això alguna cosa?
Sí, em recorda perquè m'ho he fet recordar. Jo no em vull amagar, no vull aquí penjar-me medalles de si tant, ja sé de per on vas. No, us he sentit al Sergi Parc i a tu parlar aquest matí, per tant això em recorda que són les mateixes jornades que quedaven quan Antonio Hidalgo va aterrar al Centre d'Esports Sabadell. I eren els 7 partits que quedaven per intentar, afortunadament es va aconseguir, evitar una cosa que semblava pràcticament inevitable, que era llavors el descens de categoria a la tercera divisió.
Doncs avui recordatori del que va ser el desenllaç d'aquell tram final de la campanya 2018-2019, esperant que tant de bo es pugui repetir la història. I com diem, abans d'escoltar el reportatge, us convidem també a fer un exercici de memòria amb nosaltres. Em sabríeu dir, des de casa, evidentment, a quants punts de la salvació es va arribar a trobar el Centre d'Esports Sabadell, o quina va ser la posició més baixa que es va ocupar i quina la més alta també en aquest període? Doncs escolteu atents al reportatge que ens han preparat el Toni González des del muntatge tècnic i també el Sergi Parc.
31 de març del 2019, jornada 31 de segona B. El Centre d'Esports cau a casa per 0-1 davant el València Mestalla i encadena 10 partits sense guanyar. L'equip queda ferit de mort i passa a ocupar zona de descens. La directiva arlequinada finalment pren la decisió de cessar Quico Ramírez. L'escollit per dirigir el Sabadell les últimes 7 jornades és Antonio Hidalgo, acompanyat de Juvenal Etjogo. El tàndem tindria la difícil missió de frenar en sec la caiguda lliure tan preocupant i assegurar la salvació a la categoria de bronze. Jornada 32, a 7 del final. El Centre d'Esports arrenca el partit a Badalona en descens, però amb els mateixos punts que el Collano, que ocupa el lloc de promoció i a un de la salvació. A més, per aquelles dates, l'Ontinyent ja s'havia retirat de la competició. La categoria passava de tenir 20 a 19 equips i només 3 llocs de descens directe. L'estrena d'Hidalgo a la banqueta, però, no és la somiada. Derrota 2-0 al Municipal de Badalona i el Sabadell, atenció, cau al fanalet vermell si ja descomptem l'Ontinyent, amb només 33 punts. Jornada 33. Només va guanyar a casa contra el Lleida. Ja no es podia caure més baix. El Sabadell era cué. Amb un gol d'Arturo i amb un gran patiment, el Centre d'Esports es retroba per fi amb el triomf. De cué passa a sortir del descens directe amb 36 punts. Jornada 34. Amb una mica més de tranquil·litat, el Sabadell visita el José Rico Pérez del Puten Hércules. Cita complicada que acaba segons els pronòstics més objectius. Derrota per 2-0 i la situació torna a ser igual de crítica que una setmana abans. El Centre d'Esports tornava a ser últim classificat a un punt de seguir a segona B. Jornada 35. Drama a la nova Creu Alta. Només una medicina de 3 punts vitals disponible per dos equips amb urgències, Sabadell i Castellón. Amb el gol d'Arturo en el descompte, la victòria es queda a casa i nou sala la classificació. De cué, atenció, a 13è. El marge, però, és de només 2 punts sobre el perill. Jornada 36. Viatge cap al Collao per veure's les cares amb un altre rival directe com és el Collano en divendres. Desfeta 2-1 i cares llargues d'un equip que semblava de nou tocat de mort. Amb 39 punts, el Sabadell encara a la recta final un altre cop en descens. Jornada 37. Últim partit a la nova Creu Alta. Amb una gran entrada de públic, el Sabadell sap que només pot guanyar per tenir una situació favorable. Un solitari gol d'Òscar Rubio és suficient per arribar a l'últim partit més vius que mai. 15è amb 42 punts. El Centre d'Esports marca la permanència i ho té tot de cara per rematar la feina al camp d'un Olot, que ja no juga res. Jornada 38. No cal gairebé ni recordar com va anar l'Olot Arlequinada. 0-2 amb doblet de Pol Ballesteros i permanència a la butxaca. El club evitava un descens que hauria estat dramàtic per l'entitat. En qüestió de 7 jornades, l'equip queia primer a la zona de descens, passava a ser últim, a sortir cap a la salvació, a tornar a ser últim, a enfilar-se un altre cop a la permanència, a recaure el descens i a tancar la lliga en 12a posició amb un més 4 sobre el perill. Una muntanya russa que al final acabava deixant ben viu el centre d'esports.
Tant de bo sigui el mateix desenllaç el d'aquesta temporada pel centre d'esports Sabadell.
No aspirem a quedar 12.
No. I aquesta diferència que et sembla de 4 punts respecte al descens a la jornada 30. No me'n recordava jo d'això, que vam acabar 4 punts per sobre del descens.
Clar, és que al final es va donar tot de tal manera que la combinatòria de resultats va fer això, que el Sabadell podia haver baixat aquell dia de categoria, tal com hi començava la Lliga, podia haver passat. És cert que la feina, anem a dir-ho així, dura, s'havia aconseguit afortunadament una setmana abans, però en canvi la victòria combinada amb la resta de marcadors, algun d'ells intranscendent, i que això també es va notar en el devenir dels partits, va acabar provocant que al final el que diu l'estadística és que avui algú que caigués a la terra de sobte i mirés la classificació diria, home, doncs mira, el Sabadell va acabar molt bé, no? Mitja taula tranquil·la, sense cap mena de patiment, i nosaltres doncs, dels nervis fins que Pol Ballesteros va marcar com a mínim el 0-2.
Clar, per mi aquí dos detalls són claus, recordem que l'Ontinyent estava fora de... Ho deia el Sergi Parc, estava fora de la competició. Per tant, baixaven 3 equips.
Sí.
No baixaven 4. Sí que és cert que el quart després va acabar baixant també, que va ser l'Alcoyano, que va fer el play-off de permanència. I aquí la diferència més gran que trobo amb aquest any és que el Sabadell, com a molt, va estar un punt, o a un punt en aquest cas, de la salvació. Aquí és el gran repte d'aquest any, que ara estàs amb aquesta distància de 2 partits.
El que són les coses és que l'Alcoyano, ara que ho comentaves, havia guanyat el Sabadell unes setmanes abans i semblava que s'havia salvat de tota la crema. Al final va acabar sent per combinacions, victòria del Castellón, victòria del Sabadell, va acabar sent el gran perjudicat de la jornada 38 amb promoció de permanència, i malauradament per ells, al final la promoció de permanència que els ha portat doncs, a aquesta categoria de la qual encara no han sortit, encara corren per allà baix. I bé, veurem com acaba aquest any pels del Collau. No pinta del tot malament, sembla que com a mínim estaran en aquesta famosa pro, però recordem que la famosa primera federació al final no deixa de ser una segona B en quant a l'esglaó que ocupa dintre de la cadena futbolística, ho dic perquè ja aprofito per fotre el pal a tots aquells equips, clubs, barres, jugadors que han celebrat un hipotètic ascens perquè estan, com a mínim, a primera federació.
Fa gràcia això, de celebrar un ascens quan realment segueixes al mateix nivell, com diem.
El tercer esgrau.
Sí que és cert, doncs això, amb la meitat d'equips, té el seu mèrit, però no deixa de ser la tercera categoria. Va, que t'allibero, Sergi, gràcies.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I repassada l'actualitat del centre d'esports Sabadell, volem saber també com s'està vivint aquesta llarga espera des de Mallorca, que en el seu cas va jugar un dia més tard que el Sabadell a Castàlia contra el Castellón. Pedro Morlà, company de Ser Deportivos Baleares, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Com diem, el Sabadell que va haver de veure com jugaven tots els rivals directes després del partit de Fuenlabrada, el Mallorca en aquest cas també ha estat pendent de l'Almeria espanyol. Mm-hmm. S'està fent especialment feixuga la setmana?
Sí, s'està fent feixuga perquè el Real Mallorca, ja ho ha dit més d'una ocasió el seu tècnic, Luis García Plaza, no està tan pendent dels rivals. Li agradaria aquesta pressió de ser el darrer, de saber què fan els teus rivals directes. Ell no li agrada ser el darrer i, sobretot, ell li agradaria jugar, si fos dissabte, millor, i tenia el partit ja tret. No vol estar pendent d'altres resultats. Entén que és normal que els seus jugadors puguin estar pendents d'altres partits, però té una feina important. L'entrenador, ho comentava a roda de premsa fa uns dies, de fer que només se centrin en el que és el partit del Mallorca, perquè al cap i a la fi, si el Mallorca aconsegueix els seus punts, no ha d'estar pendent ni de l'Almeria, tampoc de l'Espanyol, perquè també ho ha dit més d'una vegada l'entrenador, que al final ningú recordarà qui ha estat el primer. Recordaran els dos que han pujat i és vera que l'Espanyol i el Real Mallorca ho tenen molt, molt bé per aconseguir aquest objectiu.
Ara que parlàvem d'aquest Almeria Espanyol, no sé si aquest 1-1 a los Juegos Mediterráneos manté un cert clima d'optimisme tranquil al Mallorca, tot i la derrota de Castalia. Allò de dir, tenen 7 punts de marge, en queden 21, que fa la pinta que segueix tot molt encarrilat.
Sí, a veure, el que passa més que en el Real Mallorca és l'entorn del Real Mallorca, que veu que cap dels rivals, cap, ni l'Espanyol, ni l'Almeria, ni tan sols el propi Mallorca, trauran tots els punts que hi ha ara mateix en joc, els 21 punts. El manco és això, és el que diu un poc l'entorn de l'equip, no? Llavors, el que estan veient és que bueno, pues el Real Mallorca fa des de... Si te soc sincer, el manco és la meva opinió des de finals de gener, que no està jugant bé. Està traient resultats endavant, però físicament li falta alguna cosa, no arriben en les millors condicions. La primera volta, és veritat que va ser espectacular, la marxa del Real Mallorca, i veiem a un Mallorca molt dubitatiu ara en els darrers partits. Per això et dic que aquesta Real Mallorca igual mos engana un poc, perquè està a 7 punts de distància de l'Almeria, que està tan sols 3 de l'Espanyol, però si mires els darrers partits no està sent un equip del tot solvent.
Clar, és que crida l'atenció, Pedro, que aquest Mallorca segueix sent el millor visitant amb 32 sí. punts, però ara tot just encadenarà 2 mesos sense guanyar lluny de Son Moix. No sé, en certa manera, quins són aquests motius pel fet o que hagin fet que l'equip de Luis García Plaza doncs hagi baixat les seves prestacions lluny de Son Moix.
Bé, jo et diria que el Real Mallorca, qui seguim un poc l'equip, ens han mal acostumat. I t'ho explicaré. La primera volta que fa el Real Mallorca, igual que l'Espanyol, igual que l'Almeria, és d'un puntatge molt elevat. Era difícil poder aguantar aquest tipus de puntatge. A més, el Real Mallorca havia passat moltíssimes jornades sense encaixar gols. No és habitual veure això a segona divisió. I és vera que en Luis García Plaza avisava que hi hauria una baixada de rendiment, perquè és el més habitual. El que passa és que esperava pues, tenir un matalàs de punts important quan això passàs. I ara mateix... Jo te diria que hi ha un parell de claus importants per aquest baix rendiment, i és, entre altres coses, que depèn molt d'un Salva Cedilla, que té 36 anys, que encara és qui té el control del mig camp del Real Mallorca, i quan el jugador bueno, pues, físicament no arriba, l'equip ho nota molt. Dani Rodríguez és una altra de les peces importants, que si ell no està bé, l'equip no acaba de funcionar. I a davant, pues, li falta gol. Li falta un golejador, com pugui tenir l'Espanyol com en Raúl de Tomàs, com pugui tenir l'Almeria amb en Sadik, o també el Sporting de Gijón, que té el davanter serbi. Pues el Real Mallorca no té una referència. El seu màxim golejador és Namate Ndiaye, que és un jugador que juga molt bé per banda i que amb espais pues, és perillós, però ni Abdon Prats ni Álvaro Jiménez, davanters que poden ser davanters més, davanters centres de referència, no són grans golejadors. Llavors, si mirau un poc les estadístiques del Real Mallorca, els gols estan molt repartits entre jugadors de que arriben de segona línia, com Dani Rodríguez, el propi Salva Cedilla, i el màxim golejador du 8 gols com és Amat Ndiaye. Ja et dic, jo crec que la falta de gol, i sobretot dependre de 2-3 jugadors també molt veterans que han jugat molt de partits, que acumulen molt de minuts, que són les claus, perquè ara mateix pues, en aquest Real Mallorca crec que li falta un, bueno, pues, frescura, no?
Això sí que cridava l'atenció, ara que comentaves el fet que el Mallorca doncs, segueix vivint molt també d'aquesta solidesa defensiva, que diria que és l'equip que menys gols ha rebut aquesta temporada en 22, però en canvi l'aspecte golejador no arriba en aquest cas amb xifres d'un Almeria o d'un Espanyol. L'última, Pedro, et volia preguntar també per peces en concret, no? Perquè en l'últim partit hi havia sancionats, entenem que recuperaran en aquest cas, hi havia dos jugadors amb Covid, com són Antonio Sánchez i Lago Júnior, i Abdon Prats, que estava entre cotons, no, que diria aquell. No sé com està la situació ara mateix, a dia d'avui.
Pues recupera el màxim golejador, que jo crec que és la millor notícia per al Real Mallorca, com és Amat Ndiaye. Se nota molt perquè és un jugador que guanya molt bé els espais jugant des de la posició de banda esquerra. I se fica cap a de dins i fa molt de mal, sobretot a les defenses que bueno, pues són lentes, podríem dir així, perquè el que té el senegalès és que és molt ràpid. No és un golejador, a pesar que du 8 gols, no és un home que veu la porteria grossa, per dir-ho clar, però és un jugador importantíssim per al Real Mallorca que estarà per al proper partit. També s'espera que estigui Abdon Prats, el manco és la informació que ens donaven, que se troba molt millor i que intentarien que per al partit estigués. I hi ha més dubtes en els casos d'Antonio Sánchez i de Lago Júnior per aquests dos positius per Covid. Encara seran dubtes, jo crec que no estaran, i si estan no seran de l'onze inicial. En el cas de Lago Júnior és un jugador que no tenia minuts ara mateix en aquesta temporada amb en Luis García Plaza. Antonio Sánchez sí, era un jugador habitual, però crec que cap dels dos arribaria per al partit de dilluns.
El que dèiem abans, que al final aquí queden encara molts dies, estem a cavall entre un partit i un altre i pot canviar la situació d'aquí a dilluns. Pedro Morlà, company de Ser Deportivos Baleares, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé.
Un plaer i molta sort per el que resta de temporada.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Llibres, roses i Ràdio Sabadell per celebrar aquest Sant Jordi. Entrevistes a autors, l'ambient als carrers i les propostes més dolces i solidàries per commemorar aquest 23 d'abril.
Sant Jordi a Ràdio Sabadell, divendres 23 d'abril a partir de les 9. Un programa dels serveis informatius.
La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell. Ens arribes al cor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, a 45 segons per creuar el punt de 2:45 de la tarda. No hem de deixar el futbol, però sí que ho hem de fer baixant ara uns quants graons. Avui hem volgut parar atenció en la situació dels equips sabadellencs de la tercera catalana. Recordem que per sota de primera és la següent categoria competitiva que s'està jugant a priori amb ascensos i descensos, tot i que veurem què acaba decidint en aquest cas l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol. En definitiva, a punt de creuar l'equador de la competició en el grup 6, aquesta és la situació invertida dels equips sabadellencs a la classificació. Després esbrinem el perquè d'aquest torn. Un reportatge que ens ha preparat el Pau Pascual.
Cercle Sabadellès.
El Cercle és l'únic equip que encara no ha sumat cap victòria en el que portem de temporada. 2 empats i 5 derrotes és el balanç que els situa penúltims amb només 2 punts. Miqui Torres, davanter del conjunt de la carretera de Bellaterra, confia en el bloc per millorar a una segona volta que la defineix com tot finals.
Tenim un equip molt unit, una combinació perfecta de gent jove amb molt potencial, amb gent veterana que fa que aquests partits tan complicats els tirem endavant. Tenim un míster implicadíssim que insisteix en sortir jugant des de darrere, en donar 5-6 passes, no buscar sempre l'última opció, a treballar aquesta pilota abans de definir, que jo crec que a nivell futbolístic això ens està fent aprendre moltíssim. I no ens enganyarem, cada partit que ve és una final.
Marina Cangambús.
Els de Raona Marinals no han tornat bé després de l'aturada de la competició. Se situen tot just dues posicions per sobre del cercle, amb tan sols 4 punts, tots aconseguits en els dos primers partits jugats a l'octubre. Javi López, tècnic de la Marina, reivindica que l'equip està practicant un futbol millor del que es veu reflectit a la classificació.
El primer tram de Lliga és negatiu. A nivell de resultats hem sumat 4 punts de moment, però positiu a nivell de joc i competitivitat. Van començar molt bé, sumant 4 punts de 6 abans del parón de la Lliga, però després de la represa de la Lliga hem perdut els 4 partits jugats fins al moment. Encara que el balanç de resultats és negatiu, penso que l'equip està competint bé i que aviat començarem a sumar punts.
Llano de Sabadell.
L'últim conjunt sabadellenc de la part baixa, amb 6 punts, 2 més que la Marina, és l'equip del barri de Can Puiggener. A més, vivint una transició a la banqueta, Antonio Rocha, entrenador del primer equip els últims 10 anys, ha deixat el càrrec per motius personals. Aitor Palacios és el seu relleu i ja ha anunciat noves incorporacions per rejuvenir l'equip i que aviat arribin els resultats.
Hemos hecho alguna incorporación de jugadores jóvenes en la dinámica que ya venía trayendo el club, de empezar a incorporar jugadores jóvenes, jugadores del barrio, jugadores que por motivos de logística no podían estar en el barrio ya que no había fútbol base y tuvieron que marchar, y estos jugadores ahora los estamos recuperando. Esperamos revertir la situación y que el equipo empiece ja a obtener resultats.
Planadeu Roureda.
Hem de pujar fins a la quarta posició per trobar l'equip de la zona nord. Ara mateix tenen 12 punts, a 6 del líder, el Can Rull. Només han sumat 6 punts en les 4 jornades des de la represa. L'entrenador Antonio Jara reivindica que són un equip nou a la categoria i que estan passant per una fase d'adaptació amb una plantilla que no es coneix gaire.
Este primer tramo de la temporada lo podemos dar por bueno. Cabe recordar que la temporada pasada militábamos en cuarta catalana. Aunque esta temporada se han hecho incorporaciones que nos han servido para mejorar el grupo, entre ellos se necesita un periodo d'adaptació.
El Planadeu Roureda, a més, té un altre equip en aquesta tercera catalana, concretament el grup 9, que és 14è amb 6 punts i en plena dinàmica negativa de 3 derrotes consecutives.
I com deia ara el Pau Pasqual, ens hem guardat pel final el Can Rull. Lluri Granado, i no ens hem equivocat, porter del Can Rull, què tal, com estàs?
Què tal, senyor? Molt bé, què tal vosaltres?
Se'ns fa estrany, eh, això de no dir-te porter del Sabadell Nord.
Sí, sí, no, és veritat que ha sigut un any de muchos cambios.
Sí, perquè a més, fem cronologia, si algú ho ha perdut, et vam saludar a principi de temporada que fitxaves pel Ripollet de segona catalana, però, clar, segona catalana aturadíssima en aquest cas, o bé, en aquest cas sense competició competitiva, anem a dir-ho així.
Sí, 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 al final como no se pudo otra vez volver a competir en la segunda catalana, pues mira, ya opté por volver aquí, cerquita de casa, con los amigos, y acabar de disfrutar, al final es lo que queremos.
Per què vas triar, en aquest cas, el Can Rull? O d'on va sorgir aquí, o sigui, el Can Rull també va sorgir, del Can Rull va sorgir l'interès, volíem dir?
Bueno, ya llevaba muchos años que siempre habíamos hablado, ¿no? Tengo allí a muchos amigos de la época del Mercantil. Y bueno, cada año decían, hostia, a ver cuándo te vienes, tal, pero nunca se había dado, y mira, y este año con todas las circunstancias, pues cuando ya allí nos dijeron que no se iba a jugar, hablé con José y se lo comenté. Y nada, él me dijo que sí, que sin ningún problema, al principio solo para ir a entrenar, ¿no? Porque él ya contaba con dos porteros, pero bueno, que para mí ya me iba bien, ¿no? Al menos para no ir perdiendo el ritmo. Y la primera semana que fui a entrenar hubo uno de los porteros que se lesionó y mira, me hicieron pita ya y hasta ahora, así que nada, muy bien, muy contento la verdad.
Aquelles coses del futbol, perquè a més, en l'últim partit ja ets titular, jugues, clar, suposo que el que deies ara, no? Traient-te també una mica el mono de sobre, aquest coquet de tornar a jugar, de recuperar sensacions.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido un año muy malo, ¿no? En general, ¿no? Con tantos parones. Quieras o no, hostia, volver a empezar ha sido complicado, ¿no? Al menos en mi caso, volver a coger el ritmo otra vez, Me ha costado y, hostia, que te den aquí la oportunidad, ¿no? De poder seguir jugando, al menos los entrenos, ¿no? De volver a sentirte otra vez un poquito con ganas, porque después de todo esto, pues la verdad que te pasaban muchas cosas por la cabeza de dejarlo ya, ¿no? Porque al final pierdes un poco como la ilusión. Pero la verdad que muy bien, muy contento, y la verdad que con todo el mundo genial. La verdad que hay una pinya muy, muy chula.
I a més arribes a un equip en una dinàmica espectacular. 6 partits de moment, 6 victòries, líders, empatats amb el Badia, amb un partit menys, no sé si amb un ambient d'allò que es pugui pensar o amb aquest clar objectiu de lluitar per l'ascens a segona catalana.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Al final la idea que nos han transmitido es esa, ¿no? La de subir la categoría. Yo creo que hay un equipo espectacular para poder hacerlo, o sea que luego que se dé es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar los momentos estos, ¿no? Cuando va todo de cara e intentar conseguirlo, que yo creo que, bueno, trabajando como está trabajando ahora, seguro que estaremos muy cerca de poder hacerlo.
Ara fem un exercici d'aquell que ens agrada tant aquí a Ràdio Sabadell. Futbol ficció, el Can Rull puja a segona catalana, que de moment va la cosa per bon camí. Què passa després de l'estiu? Lluri Granada de tornar a Ripollet? Hi ha opcions de quedar-se o què?
No, yo ya cuando hablé con ella le dije que era para quedarme. Ya me desvinculé totalmente de allí de Ripollet y la idea es seguir allí. Ojalá sea en segunda catalana, que vamos a competir en una categoría más, y yo creo que sí, yo creo que hay un equipo para poder estar allí, y si se subiera, pues el año que viene competir muy bien en la categoría.
Per cert, Lluri, l'última, i amb això ho remato, clar, és que ahir fèiem aquest exercici a la redacció de seguiment als equips de tercera catalana, i al final et trobes amb moltes sorpreses, no? Perquè, per exemple, també Jairo, Kevin del Corral, estan al Planadeu, jugadors que havien coincidit amb tu amb el Sabadell Nord, de primera catalana, que havien estat jugant a segona també en els últims temps, com és el cas de Jairo al castellà, però que vaja, que suposo que és un habitual, no?, entre companys de segona catalana, que ara us esteu buscant la vida tercera per tornar a competir, en certa manera.
Sí, claro. Sí, a ver, al final, bueno, ha sido las opciones que hemos tenido, ¿no? A ver, yo por suerte he tenido la suerte esta, ¿no?, de poder acabar ahí. Sí que es cierto que cuando ya nos dijeron ahí en Ripollet de que no había la liga, sí que hubieron llamada a lo mejor otro equipo de primera catalana, pero bueno, es lo que les dije, que no me interesaba, que lo que quería era al final algo aquí al lado de casa, estar cómodo y disfrutar. Al final es eso, ¿no? Con el año este tan malo que hemos tenido, pues despejarnos un poquito y volver a disfrutar del fútbol y cogerlo otra vez con ganas. Y eso. Y al final pues estar con los amiguetes y pasarlo bien. Al final es de lo que se trata.
I si es pot també aconseguir un ascens a segona catalana, millor que millor. Amb el Can Rull, que de moment pinta molt bé la cosa. Pinta molt bé, com diem, encara sense cedir cap punt l'equip de Numoski en aquest grup 6. Lluri Granado, que ens n'alegrem moltíssim que tornis a estar aquí a la ciutat de Sabadell, ara defensant els colors i la porteria del Can Rull, Rómulo Tronchoni. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Un abrazo. Hasta luego.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Electro is the rhythm.
Michael and James, they can't get no better out on the floor. Lluri Granado, un dels artífecs d'aquell ascens del Sabadell Nord a primera catalana ara fa unes quantes temporades. Més futbol, en aquest cas formatiu, perquè el Mercantil afronta les tres últimes jornades de la Lliga Nacional Juvenil amb ple impuls anímic per culminar amb la permanència aquesta remuntada a la classificació. Les dues victòries en aquesta segona fase contra els Sants i el Vilaseca han situat els Blaugrana a tocar de la salvació. Ara mateix són cinquens a un punt només del conjunt Sansenc, l'equip que delimita aquesta permanència. El panorama s'ha esclarit a Raona Marinals i pot quedar encara més favorable si aquest cap de setmana guanyen el Prat, un equip que està virtualment descendit a 7 punts de la permanència i amb només 9 en joc. El tècnic Dani López recorda que no poden fallar.
Fa un parell de setmanes ningú veia que ens salvaríem. I ara, ostres, ara hi ha moltes opcions. Ha canviat la dinàmica. I jo crec que amb això hem de jugar i al final hauria de ser un partit que nosaltres hem de guanyar sí o sí. O sigui, és que no ens queda un altre. A casa hem de guanyar.
Serà, per cert, en aquest cas el segon partit consecutiu a Raona Marinals en públic a les graderies. En el seu dia, el Mercantil va tenir sort en el sorteig i és dels pocs equips que juguen 3 dels 5 partits a casa. Això, unit a la tornada dels espectadors al terreny de joc, López ho veu com un factor diferencial.
Influeix bastant. O sigui, va ser un partit... Passa que el primer dia va ser com... Primer tampoc hi havia molta gent, perquè al final està també tot molt acotat. Però el fet de tenir, sentir una mica l'escalfor al costat teu, a la tanca, doncs suma molt. i jo crec que, a més, ara que venim dels dos partits guanyats i que ens estem jugant molt, segur que el proper partit a casa doncs serà especial i la gent sumarà, no? El públic sumarà.
Dissabte, a 6:15, arrencarà a Raona Marinals aquest Mercantil Prat en penúltima jornada de la temporada a Lliga Nacional Juvenil. Fem la segona i última aturada en el camí, perquè després hem de parlar una bona estona de voleibol.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Circ Reluy Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluy Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoreluy.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica. Quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
2:30, arribem al punt de 3:15 de la tarda. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui, dijous 22 d'abril del 2021. I des d'avui mateix podem, o volem en aquest cas, posar especial èmfasi a les fases d'ascens a Superliga 2, que disputen a partir de demà una a cada punta del país. Després ho repassem. Els dos sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. Un premi doble a una temporada immaculada de tots dos conjunts, el duo Gotuzzo, el femení, i també el masculí, de Jordi Fernández. En les últimes hores hem quedat amb el president de la secció, amb l'Òscar Llagostera, per copsar com viuen les hores prèvies a un dels moments més importants de la secció dels últims anys.
Jolie nana, recherche jolie jo, comment on fait, je suis pas très mytho.
Vinga, som-hi. Estem a escasses hores d'un dels moments més importants de tota la temporada per la secció de voleibol del Club Natació Sabadell. Ens hem fet un fart aquí de parlar cada setmana d'una victòria del masculí, d'una victòria del femení, d'una altra victòria del femení, d'una altra victòria del masculí, d'anar primers durant tota la temporada. Finalment ha arribat aquesta recompensa de les fases d'ascens. I anem a copsar de primera mà com ho està vivint, en aquest cas, com estan vivint les hores prèvies des de la secció del Club Natació Sabadell. Estem amb el seu president, amb l'Òscar Llagostera. Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això, nervis, com esteu portant aquestes hores prèvies? Perquè, clar, és que ja no només és un premi, és un doble premi.
És un doble premi. La veritat és que ha sigut una temporada molt intensa amb els dos equips. I la veritat és que ha sigut molt maca i els dos equips han tingut el premi de poder arribar a les fases d'ascens i ara doncs, estem a l'espera de com van. O sigui, molt il·lusionats i moltes ganes d'anar-hi.
Per tant, nervis bons en aquest sentit?
Sí, nervis bons. Al final, amb aquestes fases, és un premi tant pels jugadors com per les jugadores i jo crec que així s'ho prenen i, evidentment, doncs, anem a disputar-les i a treure el màxim que puguem.
Són dos equips que, a més, que en els últims temps havien rondat allò les fases. No sé si des de la pròpia entitat esperàveu que aquesta passa que faltava per assolir les fases arribés en un any tan estrany com aquest i arribés sobretot a la vegada, no? que els dos fessin allò, la passeta aquella, per dominar la Lliga com l'han dominat.
La veritat és que no ens ho esperàvem. La temporada passada doncs, els dos equips van fer bona temporada i es van quedar doncs, a tercera o quarta posició. Els nois van tenir opcions amb el tema del final de temporada, però al final no va poder ser. I aquesta temporada, pues, la veritat és que els dos equips han dominat en les seves categories i aquí està el resultat de l'esforç tant dels jugadors i les jugadores com dels seus entrenadors.
Quina llàstima, eh? Que una temporada tan maca com aquesta, els partits a les naus a porta tancada. A més, són els partits de vòlei es gaudeixen, són intensos, sempre hi ha gent allò als voltants, expectants, seguint els partits. Llàstima, no? El fet de... No, són les regles del joc, no queda una altra.
Sí, la veritat és que, per una banda, doncs, ha sigut una llàstima, i per l'altra també ens ha obligat a poder-los fer en streaming, i també segurament ens ha obligat o ens ha permès arribar a més gent, o sigui, de la que hi pugui caber en els nostres pavellons, i això també fa que puguem tenir més seguidors, segurament, i la veritat és que el tema de l'streaming ens ha permès arribar a molta més gent.
Lugo, el Jordi, la Nerea, un èxit, això de l'streaming. Ja parlàvem amb ells aquí fa unes setmanes, però la veritat és que ha tingut un bon seguiment, ara que treus el tema.
Sí, la veritat és que vam començar mica en mica, una mica experimental, i la veritat és que gràcies sobretot a tots els jugadors, com has dit, el Jordi, el Lugo, a l'Oto, a la Nerea, al Miki, o sigui, han participat molts components de la secció per poder fer aquests partits, al final ja pràcticament en plan professional, o sigui, amb comentaristes, amb dades, amb estadístiques. La veritat és que ha sigut un luxe poder veure els últims partits per streaming, i també la resta d'equips que també els estem donant.
Anem a centrar-nos una mica en les fases. Mira, diria que no sé ni per on començar, perquè al final, clar, el que dèiem abans del Premi Doble, no? Tenim activitat ja a partir d'aquest divendres, tant dels nois com de les noies, i ni que sigui per una qüestió cronològica, perquè són les primeres en començar, fem-ho pel femení. Com veieu la participació de les Dugogo-Tutzo en aquestes fases d'ascens?
Doncs, bueno, al final és el que et deia, que és una participació que és un premi per elles, i anem a disputar-les. Jo crec que no són les favorites, però això no vol dir que, evidentment, tinguin opcions. Vull dir, al final han fet una temporada fantàstica. Ha sigut una combinació de jugadores una mica més grans, que la veritat és que no és que siguin grans, sí, i unes de molt joves, de juvenils encara, i la veritat és que ens han fet disfrutar a tots els partits, i per què no, pues, en aquesta fase d'ascens, o sigui, segur que tenen opcions, i si en els moments importants, com han fet al llarg de la temporada, s'imposen en els moments aquells complicats dels finals de set, que a vegades cau d'una banda o de l'altra, pues segur que tenen opcions d'arribar a semifinals, a final, i a disputar, perquè a més són unes jugadores que no es paren davant de ningú. Vull dir, ho han demostrat al llarg de la temporada, que no tenen problemes de jugar a cap partit ni a cap camp, i segur que pues allà serà difícil, però faran el millor de si per poder-ho tirar endavant.
En masculí, amb alguna possibilitat més? Deies que el femení ho tenia complicat, el masculí ho tindria potser una mica millor, o també és difícil en aquest sentit?
També és difícil. O sigui, al final els jugadors, els equips que arriben en aquestes fases, tots són molt bons, i el que vulgui pujar, doncs, haurà de jugar molt bé, tant el cas dels nois com les noies. S'ha de veure, els nois és un equip una mica més experimentat. Aquesta temporada també hem tingut la sort que en alguns moments puntuals hem pogut comptar amb l'aportació de jugadors juvenils de la secció i algun cadet, i estem molt contents per aquesta part, i hem de veure com van aquests partits que falten.
Agafo la bola de vidre. La remenem i veiem que en el futur un, els dos, ja veurem, però assoleixen aquest ascens a Superliga 2. Hi ha algun plantejament parlat ja des de la secció del club? Perquè tenim el cas recent, si no vaig errat, de la temporada passada, d'entre allò competició aturada per la pandèmia, no pandèmia, possibilitat de jugar a Superliga 2, es renuncia per motius econòmics. Ara que podem dir-ho així, que el premi podria ser purament 100% esportiu, s'ha fet algun plantejament ja previ, inicial?
El plantejament, evidentment, és que hi ha d'haver un suport econòmic a darrere. O sigui, nosaltres ja fa un temps que estem parlant amb empreses a Sabadell, i bueno, de moment hi ha hagut algunes empreses que ens han donat suport, però fan falta més. I en aquest sentit sí que m'agradaria, doncs, que les empreses a Sabadell donessin suport, no?, a l'esport de Sabadell, i a més tenint en compte, per exemple, el Sabadell Hub Sport, que és una iniciativa de l'Ajuntament amb diferents organismes, i que potser a partir d'aquí, pues, es podria tirar endavant aquest suport, o d'alguna altra manera, com altres ciutats que fan, que hi ha organismes entre Ajuntament i altres organismes oficials, més empreses, i per aquí es pot vehicular, pues, el suport als clubs. Evidentment, el club, la secció, no pot estar a Superliga 2 si no té un suport econòmic a través d'empreses que ens ajudin.
L'última, Òscar. preguntar-te també, em comentaves de fet abans de l'entrevista, no?, que estaves a punt ja de complir el teu segon any a la presidència de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell. No sé si dir que aquest és el millor moment des que vas assumir aquest càrrec, o al final és un cúmul de tot plegat, perquè també em deies abans, per exemple, destacaves la participació de joves del juvenil, del cadet amb el primer equip. És tot plegat la culminació d'un procés, aquestes fases d'ascens, dins d'aquests dos anys, com diem, que portes al capdavant.
Doncs han sigut dos anys molt difícils, o sigui, perquè pel tema de la pandèmia hem hagut d'aturar entrenaments, aquesta temporada mateix hem hagut de moure entrenaments de la nostra pista al Pavelló Municipal Sud, hem molts equips no han pogut jugar, o sigui, els equips de base han estat mesos que no han pogut jugar, i evidentment la part bona és aquesta dels sèniors, que han fet unes magnífiques temporades i han anat a les fases ascens, i això és un premi sobretot per ells, o sigui, perquè són els que s'ho han guanyat. I a nivell de la secció, creiem que al final també és positiu que aquests equips facin bones temporades, perquè al final és bo per la secció. El que sí que és veritat és que ha sigut una època difícil per tot el tema del Covid, i al final, entre els tancaments comarcals, el tema d'horaris i això, ha sigut complicat poder seguir amb la nostra activitat.
Segurament a l'Òscar Llagostera li agradaria clonar-se aquest cap de setmana, però com de moment només n'hi ha un, on el tindrem?
Doncs efectivament m'agradaria estar als dos llocs, però no pot ser, i hi ha un company que és el Robert, que anirà a Ourense, i jo aniré a Utrera a seguir com van els nois.
Doncs tant de bo sigui un cap de setmana molt profitós i tinguem aquest beneït problema de saber d'on traiem els calés la temporada que ve per jugar a Superliga 2. Òscar Llagostera, president de la secció de voleibol del Club Natació Sabadell, gràcies per haver-nos atès uns minuts a Ràdio Sabadell i tota la sort del món aquest cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies pel seguiment que feu de la nostra activitat durant tota la temporada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Demà parlarem de la prèvia del masculí que debuta a les 5 de la tarda a Utrera, a Sevilla, contra el Molina Murcià, però avui ens volem centrar en el femení, que a aquesta hora de demà ja haurà acabat, o estarà a punt de fer-ho, la seva estrena contra el Badajoz Extremadura a Ourense. Un debut dur, segons ha reconegut el tècnic Hugo Gotuzzo, ja que compten amb dues veneçolanes i una argentina. Dissabte a les 11 tindrà lloc el segon partit de la Lligueta contra l'Aceites Abril, l'organitzador, i en cas de passar entre els dos primers, la semifinal tindria lloc a la tarda. Recordem que només els equips que superin aquesta semifinal pujaran a Superliga 2. Així ho veu Gotuzzo, recordant sobretot que necessiten un encreuament favorable perquè el Sant Cugat, l'altre participant català, s'ha reforçat amb jugadores del seu equip de Superliga.
El resultado del primer partido va a determinar un poco también la necesidad del segundo. Yo creo que el segundo partido es vital, porque si ganas el primero, ganando el segundo evita lo que creo yo que va a ser el candidato, que es Sant Cugat, en el cruce de semifinales. Que al final el partido de semifinales es el decisivo, ¿no? Es el que te da la opción de subir o no. Por eso, si se perdiese con Badajoz, tienes que salir a ganar sí o sí, porque si no, no clasificas a la semifinal. Y si lo ganas, te puede dar el cruce más asequible.
Doncs veurem com estan les Dugo Gotuzzo, amb qui es creuen, si queden entre les dues primeres, però recordem que el Club Natació Sabadell aquesta temporada ha signat un curs memorable. El grup B de la Primera Nacional s'ha dit només dues derrotes, totes dues per 3-0, però imposant-se sempre, sempre, sempre en els moments calents dels partits. Així arriben, segons Gotuzzo.
La parte mental, el equipo ha demostrado que la tiene fuerte, porque ha jugado 4 o 5 tiebreaks en la liga y los hemos ganado todos. Y hemos sabido salir de momentos difíciles. La parte física va a ser igual para todos. Todos tenemos muchos partidos en poco tiempo. Así que, como no tenemos una plantilla de muy mayor, todo lo contrario, es un equipo bastante joven, con un promedio de edad bastante joven, creo que lo podremos solventar.
Doncs insistim, aquesta estrena del femení del Natació Sabadell de vòlei a les fases d'ascens demà a les 12 contra el Badajoz Extremadura a Ourense. N'estarem ben pendents aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo d'aquest debut de les Dugo Gotuzzo i també amb la prèvia del masculí que s'estrena en aquest cas a les 5 de la tarda contra el Molina.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I avui acabem amb bàsquet perquè el Club Natació Sabadell no jugarà aquest cap de setmana per positius en el rival, en l'AS. El duel corresponent a la setena jornada de primera divisió del Campionat d'Espanya ha quedat ajornat per la setmana que ve. Per tant, l'únic focus d'atenció, l'Escola Pia, que està esgotant les seves últimes bales per jugar la final a 4 de la Copa Federació. Els de Jaume Prat van començar la competició amb una victòria contundent contra el Vilatorrada, però encadenen dues derrotes fora de casa i en cap dels dos partits han passat dels 62 punts. Els de Can Colapi jugaran el segon enfrontament com a locals de la temporada, rebran el Centre Catòlic l'Hospitalet, amb qui a la darrera jornada van perdre 84-55 a la pista ribarenca. Jaume Prat, el tècnic de l'equip, afirma que ja sap el que necessiten per competir.
Ara sabem el nivell que necessitem per poder competir. Són menys 29 o menys 31. Sí que va ser un partit raro. Nosaltres, a nivell mental, doncs, vam estar tous. Hi va haver un moment on decisions dubtoses, però que eren marcades doncs, per decisions arbitrals, ens han tret una miqueta mentalment del partit i això és el que no ens pot passar.
Doncs amb una victòria equilibrarien el balanç en aquest sentit amb dues victòries i dues derrotes. Diumenge a 6:15 sonarà el xiulet inicial al Pia Garden amb la disputa d'aquest bàsquet Pia Centre Catòlic l'Hospitalet. Marxem. I avui ho fem una mica abans perquè de seguida tenim aquest abans, petit abans del documental primer, el primer bany d'or que estrenem a partir de les 9 aquí a Ràdio Sabadell, al canal de YouTube i també a les xarxes socials. Una salutació de la Rocío García, a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Per altres poder no tindrà l'interès, però el waterpolo femení ja havia donat molt nom al club perquè ja era campió d'Espanya, campió de Catalunya.
Quan vaig arribar aquí, a lo millor arribar als quarts de final ja era algo que es pretenia assolir però que encara es veia molt complicat. I arribar a una Final Four era algo impensable, però no per nosaltres, per qualsevol equip català. Aquella temporada vam fitxar quatre jugadores molt importants, que van ser la Laura, la Jenny, la Pili i la Gavi.
Hi ha la base que teníem feta, l'equip que teníem fet aquí de molts anys, d'intentar apostar per l'equip femení per arribar a una Final Four. Més dos, tres peces que vam vindre de fora, que ens vam fer molt bon equip, i tant dintre com fora de l'aigua, també perquè ens coneixíem de seleccions i de tot això. Jo crec que va ser un bloc molt unit que va fer que dintre l'aigua aconseguís grans coses.
Estàvem a punt i bé, jo crec que amb aquests fitxatges per nosaltres van representar que va de donar el pas aquest que em permetés estar entre els millors.
Ja, les imbatibles, no?, en aquell moment. Bueno, va ser el fet això de portar aquí totes les jugadores nacionals, no?, com és la Jenny, la Laura, Pili, les Espar, o sigui, totes les grans jugadores nacionals, portar-les al mateix equip, doncs ja no hi havia res a fer a nivell nacional, crec que estava tot aquí, ja estava molt clar, no?
Sí que hi havia algun partit que ens costava una mica més, però al final acabem guanyant de 5-6 gols al segon equip de la Lliga Espanyola.
Recordo que ens toca un grup on hi havia rivals com l'Horizonte, que era el top, l'equip top a Europa, el Bochum, alemany, que, ostres, que era un equip molt potent i que a més tenia dos australians de la selecció i que jo crec que en algun any anterior ens havia guanyat també. I aquesta fase la passem com a primers de grup, a més a Catània, és a dir, guanyem a l'Horizonte i el guanyem allà. I aquí és on ens comencem a creure que podem fer coses importants i que estem a l'alçada dels millors.